TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. 3 de cada 4 persones en exclusió social a Eivissa no s'han dirigit als serveis socials ni s'han pogut beneficiar de les prestacions públiques. És un dels resultats de l'informe FOESA, realitzat per Càritas, en el qual es reclama facilitar l'accés a l'atenció i les ajudes per a aquestes persones. L'administració pública es vista, expliquen, amb desconfiança i, segons Càritas, cal fer-la més propera. Reclamen reduir els tràmits burocràtics per accedir a prestacions com la de l'ingrés mínim vital. Gustavo Gómez, coordinador de Càritas Eivissa.
Acudir al ingreso mínimo vital, por ejemplo, que es muy complejo y que realmente, si vemos estadísticas, hay pocas, entre comillas, personas en Eivissa que lo han solicitado por desconocimiento, porque sí que es verdad que es complejo y viene gente a Càritas y tiene que hacer un máster para ayudarlas a solicitarlo, por ejemplo.
I aquest dilluns la plataforma d'afectats per la hipoteca de Mallorca es concentrarà a la plaça de Cort de Palma per reclamar una solució habitacional per a les gairebé 200 persones que viuen a la urbanització de Sant Bordoi des de fa 28 anys. La zona, aquesta zona de Palma, és un terreny on hi viuen famílies en una situació vulnerable i, en alguns casos, en infrahabitatges. Ara les volen desnonar per construir-hi un projecte urbanístic de prop de 750 nous habitatges. Àngela Pons, portaveu de la PA Mallorca.
Perquè d'aquestes 750 vivendes que estan a Bordoi, no hi ha cap ni una que estigui dedicada no tan sols a aquesta gent, sinó a les persones que avui en dia la ciutadania de Palma necessita, que són aquesta gent que guanyen 1.500 euros mensuals.
I a les Balears cada any es diagnostiquen prop de 60 casos de càncer de coll uterí, la majoria en dones joves d'entre 30 i 50 anys. Amb l'objectiu de detectar la malaltia a temps, a Menorca s'està implantant un nou programa de detecció precoç amb dos circuits pilot adreçats a joves d'entre 25 i 29 anys d'una banda i a dones d'entre 58 i 65 de l'altra. Alejandra Mateos, ginecòloga de l'Hospital Mateu Orfila.
Entonces, se ha empezado a llamar desde InfoSalud a pacientes entre los 25 y los 29 para que vayan a su matrona para hacerse la citología. Y por otro lado, hemos empezado con un grupo de población de 58 a 65 que también son llamadas para acudir a realizar su prueba de virus de papiloma humano.
Informació de servei. L'Ajuntament de Calvià informa que demà començarà la segona fase de renovació del col·lector d'aigües residuals a Illetes i per això obrirà una sèquia al carrer Arquitecte Francesc Casas, el que puja fins a la rotonda i túnel de Bandinat, entre el passeig d'Illetes i el carrer Rafael Albertí. El trànsit quedarà tallat i només es deixarà passar els veïnats i la línia 123 de l'autobús del TIC cap a Santa Ponça quedarà desviada i deshabilitades temporalment les parades del passeig d'Illetes i la de l'Institut de Bandinat. Quant al temps, una tongada de tempesta s'ha tocat ja en aquesta hora a Eivissa i Menorca, a terra, i poden deixar-hi, a més, de vents forts, precipitacions curtes però intenses, que poden ser de calabruix o pedra petita. Per això s'ha activat la vista taronja a la Serra de Tramuntana al nord de Mallorca i a Menorca. Recordeu que s'han cancel·lat totes les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera i que el port de Ciutadella roman tancat. Per això s'ha cancel·lat el Ciutadella al Cudi Barcelona de demà a les 8. I acabarem amb una bona notícia després esports d'atletisme femení, perquè Andrea Romero ha fet història avui per a l'atletisme balear. La formenterenca s'ha penjat la primera medalla en categoria absoluta a un campionat d'Espanya de cross. Romero ha guanyat la plata. Fins aquí les notícies de les 9 d'Ivetres Ràdio. Tornarem a les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Aquesta setmana l'ONU ha fet públic un informe històric, un informe elaborat per la Universitat de les Nacions Unides, que és una comissió de centres de recerca i experts que aborda els problemes globals urgents. I de bé, aquest informe, que com us dic és històric, declara que el món ha entrat en una era de fallida hídrica global. Un punt de no retorn per recuperar molts ecosistemes d'aigua. És a dir, hem esgotat l'aigua i hem posat en risc el conjunt del sistema hídric del planeta, el nostre futur. L'agricultura intensiva, la ramaderia intensiva, la contaminació, el creixement de la població i un canvi climàtic que ha provocat sequeres severes són les causes. I estan parlant de l'aigua dolça, esclar, perquè segur que molts encara estareu pensant, com bona part dels nostres polítics, que tenim tot un oceà per dessalar. Però no és així. Dessalar pot agreujar el problema contribuint a l'escalfament global. I no necessitam pagats, necessitam, i això ho podem llegir a l'informe, renegociar el contracte amb la naturalesa, transformar l'agricultura, blindar els ecosistemes que encara produeixen aigua i un repartiment més just dels recursos. Molt bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui és a Sala de Màquines, al control tècnic tenim en Felipe Ruiz i saludam ja en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit.
Avui al Periscopi parlarem d'aquest informe de l'aigua, veritat?
Efectivament, aquest serà un dels temes principals. Si tenim temps, també parlarem d'alguna altra qüestió també interessant per al medi ambient.
Molt bé, Ido, ja sabem amb quin tema acabarem avui, però anem amb el que serà el primer tema. Avui hem de parlar d'un estudi sobre la tropicalització de la Mediterrània Occidental. L'Institut Espanyol d'Oceanografia ha analitzat dues zones, l'Estret i el Mar d'Alborán, i el Llevant i Balears, per arribar a la conclusió de que mostren tendències diferents. Bé, analitzarem les conseqüències de l'escalfament a l'oceanògraf Manuel Vargas, del centre de l'IEO a Màlaga.
Després tindrem Anna Raquel Baquer-Sunyer, coordinadora de l'informe Mar Balear, per parlar dels darrers indicadors que han donat a conèixer i que mostren una tendència preocupant, i és que les aigües de les platges a les illes mostren una tendència a empitjorar. A més, l'any passat es varen duplicar les incidències per contaminació microbiològica.
I tragueu o busqueu un mapa mundi perquè avui us volem parlar de mapes. Suposo que tots sabeu situar Groenlàndia, ara que tothom en parla, però mireu el seu tamany i el d'Àfrica. I en un ratet us explicarem una curiositat que, si no coneixeu, us deixarà en xoc. Bé, i després traurem el periscopi, que ja us hem avançat, així que anem a saludar ja el primer convidat.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
L'escalfament de la Mediterrània afavoreix l'arribada i l'èxit d'espècies tropicals. Aquesta és la conclusió que sovint utilitzem quan parlem d'espècies exòtiques invasores a les nostres aigües. Però l'assumpte és molt més complex del que sembla. Hi ha una investigació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, liderada des del Centre Oceanogràfic de Màlaga, ens dona un escenari on l'arribada de noves espècies, que ja sabeu que poden trastocar tot l'ecosistema, no és només una qüestió de temperatures i tampoc és homogènia a la Mediterrània Occidental. Anem a parlar d'aquest estudi amb l'investigador que lidera, l'oceanògraf Manuel Vargas Yáñez. Buenas noches desde las islas. Manuel, bienvenido de nuevo a este programa.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuando hablamos de tropicalización del Mediterráneo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué le está pasando a nuestro mar?
Bueno, pues estamos hablando de la llegada de especies, en este caso, en este trabajo concreto, no hemos centrado solamente en especies de peces, la llegada de peces que son procedentes de aguas, podríamos decir, tropicales, o al menos mucho más cálidas que las que se supone que tenemos nosotros en el Mediterráneo. Claro, aquí es donde está el detalle importante, se supone. Sabemos que el Mediterráneo se está calentando, entonces la hipótesis de partida de todo este tipo de trabajo es que, debido a ese calentamiento, podrían favorecer la llegada de esas especies que vienen de agua de otras latitudes más tropicales o incluso ecuatoriales.
Ajá. Bueno, vuestro último estudio es una reevaluación del impacto del calentamiento y habéis analizado dos áreas concretas, por un lado el estrecho y el mar de Alborán y por otro la zona de Levante y Baleares. ¿Qué diferencias habéis encontrado entre estas dos regiones?
Bueno, hay una primera diferencia que podríamos decir puramente física, es decir, las aguas de todo lo que es la parte de Levante español y todas las Baleares, incluso si nos vamos más al norte también en Cataluña, se están calentando bastante más que las de la otra área que hemos analizado, que es la del mar de Alborán, en Andalucía. Aquí, de todas formas, hay que aclarar una cosa. Se están calentando muchísimo las dos zonas.
Ya.
Estamos hablando, por ejemplo, en el mar de Alborán, de que vamos a un ritmo de 2 grados por siglo, que es una barbaridad. Lo que ocurre es que el calentamiento en esas aguas baleares, pues podemos llegar a 3 o incluso casi 4 grados por siglo, que es pues una barbaridad más grande. Pero aparte de eso, lo que hemos observado en este trabajo también es que cuando comparamos el número de especies que podríamos decir nuevas que aparecen en nuestros estudios en esa zona de las Baleares y de Alborán, pues esa tropicalización, esa llegada de especies que son de carácter más cálido, que son de origen más tropical, se ve más claramente en el mar de Alborán, curiosamente, porque como te he dicho, se ha calentado menos.
Ya, pero bueno, podría tener sentido porque está más cerca de la zona por la que se supone que algunas de esas especies entran, ¿no?
Claro, esta podría ser una de las causas. Lo que ocurre es que en realidad lo que hemos mirado al afinar un poquito más es que en realidad estas especies no solo entran por el Estrecho de Gibraltar, como tú muy bien has dicho, sería una posibilidad, muchas de ellas también llegan del Índico o del Mar Rojo. ¿Y cómo llegan? Pues muy sencillo, por el Canal de Suez.
Sí.
Es decir, se sabe esto ya desde hace tiempo, que con la apertura del Canal de Suez, allá por el siglo XIX, empezaron a entrar por ahí especies, estas sí que son claramente tropicales, y van colonizando primero lo que sería la parte más oriental del Mediterráneo, pero que ya van llegando también hasta nuestras costas. Pero en cualquier caso, también lo que vemos es que, como tú bien apuntabas, la cosa es más compleja, es que a lo mejor no son solo las temperaturas las que influyen en esta nueva distribución de especies en nuestros mares.
¿Y qué podría influir entonces?
Bueno, pues nosotros lo que consideramos es que, bueno, esto también se sabía, hay muchos mecanismos por los que pueden aparecer nuevas especies. Por ejemplo, en los barcos, los grandes cargueros tienen unos tanques de lastre que se llaman, es decir, cuando ese carguero no lleva su carga, pues para estabilizarse, pues llena esos tanques con agua de mar para darle esa mayor estabilidad, o simplemente hay especies que se adhieren al casco de los barcos. Son mecanismos, o incluso a veces la propia investigación o acuarios, hay muchas formas en las que al final siempre es la influencia del ser humano.
Ya,
pero son otros factores
claro.
En los que podemos transportar especies de un sitio a otro. Entonces, cuando nosotros vimos que realmente esa zona, la que más se calienta, es donde menos especies, digamos, de carácter tropical hemos observado, como te digo, profundizamos. Entonces vimos también que esas nuevas especies muchas veces ni siquiera eran tropicales, sino que a veces venían de latitudes más al norte que nuestro Mediterráneo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que es cierto, por una parte, y esto hay que enfatizarlo, que el Mediterráneo se está calentando y muy rápido, y que eso favorece que esas especies que puedan llegar de aguas más tropicales se establezcan en el Mediterráneo, pero que también hay otros muchos factores, como estos que te he comentado, que pueden contribuir a esta, llamamos, globalización de las especies, en este caso de peces, en todo el mundo.
Claro. Bueno, como dices, la llegada de especies invasoras al Mediterráneo, especies exóticas o invasoras, no está impulsada solo por el intenso calentamiento, sino también por otros factores, bueno, antropogénicos. Pero no dependerá del calentamiento que prosperen o no. Es decir, pueden llegar en el lastre de los barcos algas exóticas, peces de aguas más frías, pero que vivan, que prosperen o no, dependerá de que encuentren el rango de temperaturas adecuado, ¿no?
En efecto, por eso esto es realmente tan complejo. Es que es una mezcla, como tú muy bien apuntas, de muchos factores. Por una parte, tenemos que pueden llegar por cosas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Pero por otro lado, como bien dice, a lo mejor, aunque han llegado por otro motivo, si no se encontrasen aquí las condiciones adecuadas, no se establecerían, con lo cual tampoco sería un problema. Pero al mismo tiempo, también lo que he dicho, hay otras especies que proceden de aguas más frías, y a pesar de que esto se está calentando, bueno, pues también se adaptan, con lo cual tenemos aquí una mezcla de factores que, insisto, al final, si te fijas, todos tienen un origen en la acción humana, que no somos tal vez suficientemente cuidadosos con el medio ambiente en general, y en
está
este caso
claro.
Con los mares, y continuamente lo alteramos de una y de otra manera.
¿Y qué datos habéis analizado y durante cuánto tiempo para llegar a estas conclusiones?
Pues por una parte, el Instituto Español de Oceanografía lleva muchísimos años, ya más de 30 años, haciendo campañas periódicas para evaluar los recursos pesqueros, es decir, para ver qué abundancia hay de cada uno de esos recursos pesqueros. Se hacen esas campañas y así se puede asesorar a la Administración sobre cuánto se debe y no se debe pescar, y como te digo, llevamos mucho tiempo. Entonces, hasta el año 2017, pues teníamos, digamos, un registro muy amplio a partir de esas campañas oceanográficas de todos los peces, todas las especies que en alguna ocasión habían aparecido. Luego, desde el 2017 hasta la actualidad, como esto se sigue haciendo, pues se observa en esos registros qué especies aparecen nuevas, es decir, que en todos esos 30 años jamás habían aparecido. Y entonces es donde ahí identificamos una serie de especies que podríamos llamar, por tanto, nuevas. Uh-huh. ¿Ahora qué es lo que hacemos? Pues comprobamos esas especies nuevas que han aparecido, de qué tipo de aguas vienen, a qué temperaturas estaban acostumbradas. Así es como identificamos si realmente son tropicales o no. Y por otra parte decimos, bueno, y en el Mediterráneo, ¿qué tipo de temperaturas tenemos? Ahí es donde hacemos un estudio exhaustivo de cuáles son las temperaturas en cada época del año y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo que tenemos en el Mediterráneo. Entonces ahí comparamos si esos peces, las especies que vienen de temperaturas más altas que las que nosotros vemos que son propias del Mediterráneo, pues entonces decimos, esto está contribuyendo a que se tropicalice el Mediterráneo. Por el contrario, cuando vemos que el rango de temperatura de las aguas donde vivía una de estas especies nuevas es más bajo que el rango de temperaturas que se va a encontrar en el Mediterráneo, pues decimos, bueno, pues entonces esta especie no contribuye a la tropicalización.
Ajá. Tenemos algunos casos curiosos de especies nuevas o tropicales vistas en el Mediterráneo, como los avistamientos, es el caso que a mí me parece más curioso, de tiburones ballena, que en realidad prefieren aguas más cálidas, bastante más cálidas de las que aún tenemos en el Mediterráneo. ¿Qué nos indica la llegada de este pez del proceso de tropicalización del Mediterráneo?
Esta pregunta es realmente muy buena, porque seguía tú en realidad lo que estás apuntando a la siguiente parte del estudio o en la línea en la que tenemos que continuar. Puede ocurrir que de forma esporádica estos avistamientos de, por ejemplo, como bien has dicho, del pez ballena, bueno, pues se hayan producido y sean, vamos a decir, casuales, pero que no se vayan a reiterar en el tiempo. O puede ocurrir que cada vez esto sea con más frecuencia. Esto abre también otra posibilidad. Estas especies nuevas se han podido encontrar una vez, pero luego no llegan a reproducirse en el Mediterráneo. Entonces tampoco hay problema. Es decir, digamos que no se adaptan, no se naturalizan a estas nuevas condiciones. Por tanto, lo que tenemos también que ver con esa otra especie es si en el futuro encontramos, por ejemplo, en campañas que también se hacen de este tipo, huevos y larvas de este pez. Por tanto, sabemos que se está reproduciendo en el Mediterráneo, etcétera. Es decir, tenemos que comprobar si, por una parte, estas observaciones son casuales, pero esporádicas y no van a más. Y por otra parte, si las distintas especies que hemos encontrado nuevas empiezan a reproducirse aquí en el Mediterráneo, y entonces cuando sí podemos decir que han llegado para quedarse.
Claro. Bueno, en cuanto al tiburón ballena, estamos hablando de un tiburón migrador, en fin, que puede pasar por aquí. Pero claro, se trata de que en el estrecho ha debido encontrar las condiciones térmicas adecuadas para entrar. Esa es la cuestión.
Bueno, yo creo que es más complejo, porque precisamente en el estrecho no es un sitio para que encuentren condiciones muy adecuadas. Sí tienen las condiciones adecuadas en el sentido que hay una corriente muy fuerte que tiende lo que ahora a un concepto nuevo se llama conectividad.
Ajá, sí.
Establece una fuerte conectividad entre lo que hay en el Atlántico y lo que hay en el Mediterráneo, porque ya te digo, esa corriente muy fuerte favorece la entrada de organismos, incluso los que tienen gran capacidad para nadar, como es el tiburón ballena, pero bueno, todos los organismos aprovechan esas corrientes para entrar. Pero luego precisamente en el estrecho normalmente se suelen dar condiciones de temperatura fría. Esto puede ser también un factor muy importante que mencionamos en el trabajo. A veces no se trata tanto de que a lo mejor en el Mediterráneo las temperaturas son más altas y por eso favorece que lleguen estas especies de aguas cálidas, sino precisamente antes de entrar en el Mediterráneo. Me voy a explicar. Por ejemplo, tenemos en la zona de la parte del África Occidental, la zona ecuatorial, pues bueno, ahí hay especies que viven ahí en aguas muy cálidas. Posiblemente con este calentamiento del Mediterráneo podrían adaptarse a vivir en el Mediterráneo. El problema es que tienen que pasar para llegar hasta el estrecho de Gibraltar, como tú muy bien apuntas, tendrían que pasar por todo lo que es la costa noroccidental de África. y es una zona de agua muy fría. Ahí hay lo que se llama un afloramiento, una surgencia de aguas del fondo que son frías. Entonces la cuestión es que tal vez lo que favorece que entren estas especies es que en esa zona, digamos, intermedia que tendrían que atravesar, sea donde cambien las condiciones. Si esas aguas que tendrían que atravesar por toda la costa de Mauritania, luego Marruecos, se elevan su temperatura, pues entonces van a ver más fácil e ir progresando hacia el norte. Y entonces sí, al final llegan al estrecho de Gibraltar y ahí, como te digo, pues la misma corriente las va a introducir dentro del Mediterráneo.
Sí, ese es un punto, un apunte importante. Bueno, la llegada de especies alóctonas es una parte del escenario, pero el incremento de temperaturas también conlleva el desplazamiento de las propias especies del Mediterráneo hacia el norte, buscando temperaturas más idóneas. No sé, en un mar tan cerrado, no sé hasta qué punto tendrán capacidad de maniobra y si ya nos tenemos que preocupar por estos cambios.
Pues en efecto, esto es uno de los problemas del Mediterráneo. De hecho, hay estudios, aunque ya esto tal vez sea una opinión personal,
una opinión de experto,
avalada tanto por datos, que mi opinión es que son todavía estudios un poco preliminares. Pero sí hay estudios que ya apuntan a que justo en el Mediterráneo este calentamiento y esta migración de las especies hacia latitudes más altas pueda conllevar un empobrecimiento, una pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Como bien ha apuntado, pues si tú tienes una especie que está, por ejemplo, en aguas ecuatoriales, el agua se calienta mucho y entonces sube un poquito más al norte, donde por ese calentamiento sigue encontrando condiciones favorables. ¿Qué ocurre en el Mediterráneo? Que las especies que quieran migrar hacia el norte, pues tienen una barrera natural, es decir, el Mediterráneo acaba aproximadamente en 45 grados de latitud norte y ya no puedes ir más al norte. Entonces, en este caso concreto, pues esa especie, al no poder adaptarse, pues podrían perderse y se produce esta pérdida de biodiversidad. O incluso esa dificultad que te decía para que entren especies porque no pueden llegar desde la parte esa del África ecuatorial, pues hace que a lo mejor estemos más desconectados con el resto de los mares del planeta. Por eso se piensa que justo en el Mediterráneo, por esas limitaciones, ese rango de latitud estrecho y porque no estamos tan bien conectados como nos creemos con el resto de los mares, podría conllevar una pérdida de biodiversidad.
Ya. Bueno, todo esto que nos estás contando, aunque sea muy complejo y nos falte mucho por saber, lo tenemos que tomar como un motivo más para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, frenar el cambio climático, porque las consecuencias no afectan solo a estas especies, sino que las implicaciones pueden ser devastadoras para todos, ¿verdad?
En efecto, yo creo que este es el mensaje que hay que lanzar. Yo destacaría dos. Por una parte, fíjate, en este estudio, cuando a veces hay gente que, en fin, pone en duda o dice que es que son muy catastrofistas, este es un estudio que precisamente lo que muestra es que la comunidad científica es rigurosa. Cuando a veces algo no está muy claro, se dice sin ningún problema. Cuando a veces algo no es realmente causado o no es solamente causado por el cambio climático, pues se dice, se hacen estudios científicos y se muestran estas dudas. Es decir, no se trata de decir esto es una catástrofe, todo lo causa el cambio climático. Como mostramos en este estudio, no es así. Pero por otra parte, lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. No solamente en estas migraciones de especies que van de unos sitios y cambian sus hábitats, sino para muchísimas cosas, la subida del nivel del mar, estas precipitaciones, estas lluvias que cada vez tienen más energía y por tanto son más devastadoras, o incluso los efectos en verano, esas olas de calor para la salud humana. Estos son hechos científicos irrefutables. Y también, como muy bien has apuntado, la única solución es reducir drásticamente, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque la ciencia muestra, sin ningún género de duda, que esa es la causa de ese calentamiento global del planeta.
Bien, pues aquí lo vamos a dejar con este último mensaje, que es bueno que lo recordemos siempre que hablamos de estos temas. Manuel Vargas Yáñez, oceanógrafo, investigador del Centro de Málaga del Instituto Español de Oceanografía. Mil gracias, como siempre, por ayudarnos a entender los cambios que está sufriendo el Mediterráneo. Molt bona nit.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Tras radios, patrimonio.
viejo.
El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Les platges de les Balears no són només espais d'oci i d'explotació, sinó que són ecosistemes costaners molt valuosos, imprescindibles per als processos dels que depèn la salut de les illes. I està clar que encara no hem set capaços de trobar un equilibri real que permeti que les dues coses siguin possibles. L'informe Mar Balear comença l'any donant dades preocupants sobre l'estat del litoral, amb especial atenció a la contaminació fecal i a la qualitat de l'aigua a les diferents illes. Avui en parlam amb la coordinadora d'aquest informe del Mar Balear, na Raquel Sunyer Baquer. Bona nit, Raquel.
Bona nit.
Raquel Baquer Sunyer. Sempre ho dic al revés, veritat. Raquel Baquer Sunyer. Val, idò. Bé, bona nit, Raquel.
Bona nit.
Per començar, què analitza exactament l'informe Mar Balear quan parla de l'estat de les platges i de la contaminació? De quines dades estan parlant?
Sí, hem iniciat l'informe Mar Balear 2026, publicant el capítol de platges, en el que tenim informació de la qualitat de les aigües de bany, de la qualitat de les aigües de les nostres platges i del nombre d'usuaris i d'embarcacions que hi ha a les platges de Menorca. Només de Menorca, perquè només hi ha dades disponibles d'aquesta illa.
Bé, des del 2010, la qualitat excel·lent de les aigües ha disminuït i ha augmentat la categoria de qualitat bona. A més, sistemàticament, les platges urbanes mostren resultats pitjors de qualitat d'aigua. Segur que molta gent que diria, mos diria encara que una qualitat bona no està tan malament, però estan veient una tendència que pot empitjorar?
Sí, el que és precisament preocupant és que estan empitjorant la qualitat de les aigües de bany de forma progressiva. Mentre que l'any 2010 un 95% del punt de mostreig tenien aquesta qualitat excel·lent, l'any 2025 només és un 70%. Veiem com han anat disminuint progressivament. I un altre tema que és preocupant és que el nombre d'incidències, quan les abundàncies de bacteris fecals superen un cert llindar, que fan que se recomani no banyar-se o que se prohibeixi el bany directament, s'ha duplicat entre l'any 2024 i el 2025. Ha passat de 46 a 92.
Bé, el nombre d'incidències, com dius, per contaminació microbiològica s'ha duplicat el 2025 respecte a 2024, passant de 46 a 92. D'aquestes, 20 varen ser de prohibició de bany i 72 de recomanació de no banyar-se. Pot ser que aquestes dades són molt més clarificadores, com dius, no? Quines conclusions han de treure d'aquestes dades?
Clar, aquestes dades ens indiquen que hi ha una problemàtica que no s'han posat solució. Perquè hi ha municipis que veiem que sistemàticament hi ha incidències any rere any. Aquestes analítiques de la qualitat de les aigües de bany les fa la Conselleria de Salut per fer recomanacions en els ajuntaments, que són qui tenen les competències, perquè cerquin d'on ve aquesta incidència i posin solució. I, a més, posin les mesures necessàries perquè els banyistes no estiguin en contacte amb aquestes aigües contaminades perquè no puguin tenir problemes de salut.
Uh-huh. A Sabadia de Sant Antoni, a Eivissa, ves municipi de Sant Josep, realment en tenim un problema molt gros amb això i és el lloc que sempre penso quan parlem d'aquestes coses. Bé, els episodis de pluges intenses tenen un paper important en aquests episodis de contaminació. El problema pot fer-se més greu si sumam l'increment dels fenòmens meteorològics extrems.
Sí, així és. Creu que el fet que s'hagi multiplicat per dos el nombre d'incidències entre 2024 i 2025 pot venir causat precisament perquè va ploure més durant la temporada de bany. La Conselleria de Salut que pren aquestes mostres només ho fa en el que consideren la temporada de bany, que va entre maig i octubre.
Yeah.
I de vegades coincideix amb una temporada que no plou tant. Però aquest estiu, aquesta temporada de bany, sí que van tenir més esdeveniment de pluja que poden haver causat aquesta contaminació microbiològica. Això és perquè, en molts de casos, la majoria de municipis de Balears no tenen separada la recollida d'aigües pluvials de la recollida d'aigües residuals. I quan plou molt, se mesclen aquests dos tipus d'aigua, és un volum massa elevat, el sistema no pot absorbir tot aquest volum i amollen aquestes aigües mixtes, que són aquesta mescla d'aigua de pluja i aigües residuals, per unes zones d'abocament controlats, per un punt d'abocament que se coneixen com a sobreeixidors, i s'estan abocant aquestes aigües que tenen bacteris fecals, matèria orgànica i nutrients a les nostres costes.
Uh-huh. Per illes que han de destacar, hi ha alguna que aquesta tendència a empitjorar sigui més clara?
A Eivissa és la que té pitjors resultats. Perquè si miram els percentatges de qualitat de l'aigua, en tot Balears un 70% té aquesta qualitat excel·lent. En el cas de Formentera és un 100% que té la qualitat excel·lent, però a Eivissa és la que té un percentatge menor, que només un 61% tenen una qualitat excel·lent, un 29% tenen una qualitat bona i un 10% tenen una qualitat suficient. Uh-huh. Només hi ha tres punts que tenen qualitat insuficient, que són tots tres a Mallorca, dos són al Barcuig, a Pollença, i un a Sacala Ego, a Santanyí.
Uh-huh. Bé, respecte a la pressió nàutica, un altre índex que també valorau, l'informe comentau que només a Menorca, com us deies, es fa un seguiment del nombre d'embarcacions fondejades a les platges més freqüentades de Silla. Aquí també tenim una tendència clara a un increment gradual bé, de la pressió. Què destacaries dels resultats en aquest capítol?
Clar, jo una cosa que destacaria és que seria molt important tenir també aquest tipus de dades per la resta d'illes i no només a Menorca.
Està clar, sí.
Creiem que seria molt bo per poder fer una gestió adequada, saber realment quantes embarcacions hi ha ancorades a les platges de tot Balears i també saber quantes barques hi ha navegant en el mateix temps per litoral balear, que són una dada que encara ara no tenim. Però si ens fixem en aquestes dades de les embarcacions, el que veiem és aquest augment de la pressió nàutica a les platges de Menorca. Per exemple, entre l'any 2018 i el 2023, la mitjana d'embarcacions diàries va augmentar un 68%.
Uh-huh. Han d'entendre que aquesta pressió, si augmenta a Menorca, a les altres illes deu estar passant el mateix, clar, encara que no tinguem dades.
Si no tenim dades, suposant que també està passant, per això creiem que seria molt important fer aquest tipus d'estudis, perquè també poden tenir conseqüències sobre el medi ambient i sobre aquesta qualitat de les aigües de bany de la que parlàvem abans. Perquè no només els episodis de contaminació fecals venen per problemes amb infraestructures, com poden ser un clavegram en mal estat, el fet de que plogui i les aigües mixtes s'aboquin a la costa, sinó que de vegades també hi pot haver problemes relacionats amb embarcacions. Que de vegades hi ha embarcacions que mollen les seves aigües residuals directament a les platges i podrien estar afectant de forma negativa. A part de que poden augmentar el nombre d'incidents, de si se pot, de vegades se pot fondejar de forma irregulada amb un posidoni, quan més vaixells hi ha més possibilitats d'impactes sobre els nostres ecosistemes marins.
Clar, i necessitem més vigilància, que potser no en tenim prou, no?
Així és.
Uh-huh. I quines mesures serien prioritàries per reduir aquesta tendència de pèrdua de qualitat en general?
pensam que hi ha diferents mesures que són prioritàries, sobretot és revisar bé d'on venen aquestes incidències, per què s'estan produint aquests abocaments d'aigües residuals amb contaminació fecal a les nostres platges. I s'han de revisar bé sistemes de clavegueram i en els casos on hi hagi rotures arreglar aquestes parts, adobar les zones que tenen rotures, per tant fer fem un estudi molt detallat de d'on venen i fer que se recuesquin de forma separada les aigües de pluja de les aigües residuals. Això també pensant que és primordial per poder evitar aquests abocaments. I també un altre tipus d'infraestructura que seria necessària és tancs de tempestes en algunes zones que puguin rebre aquestes aigües de pluja, que se puguin filtrar, sedimentar i que després puguin passar per la depuradora abans de la boca de la mà o de que se puguin reutilitzar per part de l'agricultura. I també necessitem garantir el fet de que totes les embarcacions aboquin les seves aigües brutes a port, que les aboquin a una zona segura.
En tot cas, el factor determinant sempre al final és la pressió humana, vull dir, és algo que tenim que tenir en compte i parlar-ne més pot ser.
Sí, així és. Hem de tenir en compte que quan se produeixen aquestes incidències, ara en aquesta temporada de bany, quan tenim dades, i és quan hi ha una major pressió humana i turística, i és quan se produeixen també volums més elevats d'aigües residuals.
Ja.
Per tant, si no tenim capacitat per depurar les aigües residuals, s'han de posar límits en el creixement, tant urbanístic com turístic.
Està clar. Bé, quina serà la pròxima actualització de l'informe Mar Balear que us preparau?
Estem preparant un capítol sobre la resposta que donen com a societat les pressions que està sotmesa Mar Balear i un altre sobre la qualitat de l'aigua, però de les masses d'aigua. Està més relacionat amb els ecosistemes, sí. Amb bioindicadors que ens indiquen, que ens donen una informació més integrada al llarg dels temps sobre aquesta qualitat de l'aigua, no tant d'aquesta contaminació més a primera línia de costa on ens banyem, sinó més integrat en com estan afectant en els ecosistemes, i estem treballant també en les dades de depuració d'aigües residuals.
Ah, molt bé. I per quan seran aquestes dades? Més o menys?
El de resposta esperam que sigui febrer-març i el de depuració segurament ja serà més tirant en el mes d'abril, perquè són moltes dades de moltes depuradores i duen un poc més de treball per poder analitzar tot correctament.
Ho entenem, que això suposa molt de treball. I bé, i després d'analitzar totes aquestes dades de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ja per anar acabant, quin missatge t'agradaria que es quedés a l'oient sobre l'estat real de les nostres platges i el que encara som a temps de millorar?
Jo crec que el missatge és aquest, que encara som a temps de millorar. La mà mos està avisant, mos avisa que està empitjorant la seva qualitat i hem de prendre mesures valentes per revertir aquesta tendència i fer que se redueixin que se redueixi les zones on tenen una mala qualitat de l'aigua i que torni a millorar aquesta qualitat de l'aigua.
Perfecte. I Raquel Baquer-Sunyer, coordinadora de l'informe Mar Balear, com sempre, mil gràcies per atendre el Nautilus, per tota aquesta feina que feis també, i esperam aquí els resultats d'aquestes noves actualitzacions que mos has comentat, no? Esperant que amb la propera actualització tinguem millors notícies pels nostres ecosistemes. Ja veurem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Nautilus.
Si teniu prop un mapa mundi, agafeu-lo, aneu al Google Maps. Si no, segur que podeu situar Groenlàndia, aquesta illa que el president d'Estats Units vol quedar-se, i també podeu situar Àfrica. I de bé, els mapamundis que feien servir, Groenlàndia sembla gairebé tan gros com Àfrica. En realitat, i atents en això, Groenlàndia és com 14 vegades més petita que Àfrica.
El mapa que utilitzam el va crear el cartògraf Gerardus Mercator l'any 1569 per facilitar la navegació. I el primer que cal dir és que és impossible representar la superfície corba d'una esfera en una superfície plana sense deformar-la. Per això, una certa distorsió és normal. Mercator va dibuixar els paral·lels i els meridians rectes i va exagerar algunes regions més al nord i al sud. És a dir, que com més ens allunyem de l'equador, més es deformen les proporcions.
I per això Canadà, Noruega i Rússia i Groenlàndia ocupen una superfície molt més gran de la que en realitat tenen. És a dir, fent servir un mapa que no és correcte, o més aviat podrien dir que és una convenció, perquè fa més fàcil la navegació. I en realitat, per què us estem explicant avui això? Perquè volem que sapigueu que hi ha un grup d'activistes africans que demanen que s'abandoni la projecció de Mercator, que deixem d'usar aquest mapa del món, perquè fomenta la falsa impressió de que Àfrica és marginal, és menys important.
I la Unió Africana, l'organització que reuneix tots els estats africans, s'ha unit a la campanya. Aquesta campanya es diu Correct the Map, corregiu el mapa, i cada vegada té més adeptes. Les organitzacions que la recolzen asseguren que un mapa no és innocent, que aquí hi ha un problema de poder i percepció, i que la projecció de Mercator suposa la campanya de desinformació més gran de la història.
Hi ha que dir que probablement el cartògraf no tingués intenció de menystenir la mida d'Àfrica, sinó que només pensaria resoldre el problema matemàtic que suposava passar a les dues dimensions una esfera. En qualsevol cas, tenint en compte que Àfrica és un país que ha patit el colonialisme, el racisme, l'esclavisme, la depredació dels seus recursos per part del denominat primer món, en fi, que hi ha que entendre les seves reclamacions en aquest context, és clar.
D'altra banda, s'han fet altres versions més actualitzades del mapa del món i n'hi ha una anomenada Equal Earth, de l'any 2018, que té les proporcions de continents i estats més fidels a la realitat i segurament hi hauria més consens per adoptar aquest mapa.
Però, és clar, com canviem un mapa a hores d'ara i com aconseguim que Google Maps, per exemple, canviï tot el sistema? Si no coneixeu el mapa Equal Earth, busqueu-lo i compareu. Valtros, què penseu? Hauríem de canviar a un nou mapa mundi que tingui en compte la grandària que realment té Àfrica?
Hem de dir que el mapa Equal Earth és una projecció que té els costats corbs suggerint la forma esfèrica de la Terra.
No és un mapa apte per terraplanistes.
Efectivament. I a més està basat en un altre mapa de projecció, la projecció Robinson. En tots dos es veu perfectament la gran diferència que hi ha entre Àfrica i Groenlàndia.
Però encara n'hi ha molt més, perquè també ens podem plantejar, i ara ja us trencarem de veritat els esquemes, perquè el nord és a dalt dels mapes. És a dir, no hi ha raons per pensar que el nord és el sostre del món. De fet, la famosa foto a la Terra que va fer un astronauta que mira la Lluna el desembre de 1972, la famosa baleta blava de Blue Marvel, la canica azul, se mos ha mostrat voltejada. És a dir, a la imatge original de la NASA, el pol sud apareix cap amunt. El que passa és que, per no confondre-se gent, la NASA la va donar a conèixer donant-li la volta. Si mos està escoltant algun terraplanista, realment se li poden estar liquant les neurones.
Sí, considerar el nord com el sostre o la part superior del món és principalment una connexió cultural i cartogràfica, una convenció, no és un fet físic o científic. Des de la perspectiva espacial de l'univers, la Terra no té ni dalt ni baix.
És clar que aquí, en aquest cas, s'hi podríem veure eurocentrisme, la influència europea des dels inicis de la cartografia en aquest convencionalisme. La veritat és que és un tema molt interessant i us n'hem fet un petit resum. Esperàvem haver-vos fet pensar una mica.
Tres ràdios, història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, l'ONU adverteix de la fallida hídrica del planeta. Traiem el periscopi amb un informe de l'ONU devastador. Estàvem esgotant un recurs vital com és l'aigua dolça del planeta. Què m'ho contes, Dani?
Aquest informe parla de fallida, de sistema col·lapsat en molts punts de la Terra, fent un símil bancari, i diu que la humanitat no només ha gastat l'ingrés anual d'aigua de rius i pluges, el que vindria a ser la nòmina, sinó que també ha buidat els estalvis mil·lenaris emmagatzemats a glaceres, aiguamolls i aqüífers. El resultat són sistemes aquàtics totalment trencats i alerta que sense capacitat de recuperar-se amb aqüífers compactats, llacs fantasmes i deltes que s'enfonsen. L'informe, fet per la Universitat de les Nacions Unides, declara que el món ha entrat a una era de fallida hídrica global, un punt de no retorn per a certs sistemes on la demanda humana ha esgotat irreversiblement els estalvis aqüífers i ha assecat els pous del futur, posant en risc el conjunt del sistema hídric del planeta.
Bé, és increïble que hàgim arribat en això, però com hi hem arribat?
Com a societat hem begut més aigua de la que sortia per l'aixeta, amb una voracitat insostenible, bàsicament. És el que ens hem dedicat a fer durant una pila d'anys. Aquest malbaratament es veu en l'agricultura, en la ramaderia intensiva, el creixement urbà, també l'industrial, la contaminació i unes emissions de gasos d'efecte hivernacle que han provocat el canvi climàtic. En un parell de frases comença encarregat una mica tot aquest sistema hídric. Tot això, a més, s'autoalimenta amb sequeres més llargues, evaporació accelerada i un règim de pluges trastocat.
Mm-hmm. Són símptomes que coneixen de prop a les illes, clar, però tenim dades globals?
Aquest estudi destaca unes quantes. El 75% de la població mundial viu en països on l'aigua és cada volta més escassa o cada volta més insegura, que vol dir més insalubre, a vegades també per manca d'aigua potable o directament per manca d'aigua. Més de la meitat dels grans llacs del planeta s'estan assecant. 2.000 milions de persones habiten sobre terrenys que s'enfonsen per la sobreexplotació d'aigües subterrànies. I el cas de Jakarta, Indonèsia, que s'enfonsa i el govern d'aquest país està traslladant la capital a la nova metròpoli, a Nusantara. Es calcula, una altra dada, es calcula que uns 3.600 milions de persones no tenen un accés adequat a l'aigua com a mínim durant un mes a l'any. Una xifra que d'aquí al 2050 arribarà als 5.000 milions de persones. I una altra dada. Els darrers 50 anys s'han perdut aiguamolls equivalents a tota la superfície de la Unió Europea. Ara, que està de moda dir-ho, això són dades i no relats.
Sí, això dels aiguamolls a Espanya ho saben molt bé, però això hi ha un punt aquí molt important, i és que s'informe m'ho recorda el tema de la justícia, perquè molta d'aquesta població mundial, com us has dit, aquest 75%, són països on realment tenen menys culpa del que està passant i són els que s'estan quedant sense aigua.
I estan patint les conseqüències d'una agricultura intensiva, com dèiem, que consumeix el 70% de l'aigua dolça i que està al centre d'aquest col·lapse. Hem de dir que quan els cultius s'assequen en una regió, l'escassetat es trasllada als preus dels aliments. Això colpeja la seguretat alimentària global, no només la local. Evidentment, desestabilitza les economies locals, però també les nacionals de tot el planeta. És una mica com el que, per entendre'ns, va passar amb l'oli o succeeix ara fa darrerament amb el cafè. I així amb tants d'altres productes en un cicle sense aturador, sense fre i que no coneix fronteres. L'aigua que falta en un lloc es nota després en el menjar d'altres llocs del planeta i en els preus. I no és un problema local, sinó que és un problema, un risc sistèmic.
En realitat, aquí el que podríem resumir és que hem destruït el cicle de l'aigua. És així, sí, és el que hem fet. Hi ha alternativa?
Hi ha alternativa. L'ONU, en aquest estudi, assenyala una alternativa i és actuar amb urgència, establir una nova manera d'actuar amb aquest recurs tan valuós que, com és l'aigua, transformar l'agricultura, sobretot repartir aquest recurs minvant, fer-ho de manera justa i també blindar els ecosistemes que encara produeixen aigua.
I molt important, sí.
Apunta la ONU a la conferència de l'aigua que es celebrarà el desembre d'enguany als Emirats Àrabs com un marc adequat per afrontar aquesta crisi hídrica global. No es poden omplir de nou els aqüífers ja esgotats, però sí que estem a temps de protegir els que encara queden.
No sé jo si el món afrontarà aquesta qüestió en un escenari com el Golf Pèrsic. Bé, si prenen nota la influència dels països productors de petroli, la darrera Copa Belém, en fi, quan has dit que la conferència seria els Emirats Àrabs, ens sona un poc.
Precisament els Emirats Àrabs estan duent un ambiciós projecte per generar aigua dolça a partir d'aigua de la mar, o sigui, desalinitzant milers i milers i milions de litres d'aigua i omplint aqüífers naturals que eren buits o més aviat buits i que els estan omplenant. És el que dèiem al principi, un pagat que només empitjora la situació. Els Emirats volen solucionar d'aquesta manera la seva manca d'aigua dolça, sobretot en previsió de situacions de crisi, la magatzema en reserves per aquesta previsió, i un d'aquests aqüífers hem de dir que està situat en un desert, a l'Igua, això és a 160 quilòmetres terra endins, o sigui, l'han de traslladar. S'hi han depositat ja 26.000 milions de litres d'aigua desalinitzada, és molta aigua desalinitzada, s'han trigat 2 anys, han invertit 450 milions de dòlars per fer aquesta bestiesa, la veritat.
Bé, sí, però m'ho hem anat als Emirats Àrabs, però si miram a Balears també estem intentant fer el mateix, solucionar el problema de l'aigua desalant.
Pensant que un recurs limitat com és l'aigua, encara que sigui la de l'oceà, també, com si fossin limitades i anem desalant fins a l'infinit.
Clar, ja ho hem dit altres vegades, que no és una solució, és un pagat. No hem de pensar que desalar ha de ser la solució. I, com dius, és una autèntica bestiesa.
Sí, sí. Hem de pensar que tot això que dèiem d'aquest desert de l'Igua, els Emirats Àrabs, facilita 100 milions de litres d'aigua en aquest aqüífer per una hipotètica emergència, en moment que hi hagi una fallida de les desalinizadores habituals, hi hagi un atac, hi hagi una gravíssima sequera, molt, molt prolongada, i això facilita 100 milions de litres d'aigua diaris durant un cert temps. Però els Emirats Àrabs no gasten 100 milions de litres diaris, gasten 6.000.
Gràcies a Déu.
I no és només per l'aigua de l'aixeta, perquè allí han crescut camps de golf, aquaris gegants i tota mena de malbarataments d'aigua pagats, a més, amb els diners del petroli. Llavors, això, que una regió que, segons un altre informe de la ONU, ha de patir, parlo de la regió aràbiga, no només dels Emirats Àrabs, un escalfament mitjà que ha de duplicar el que patirà la resta del món, no tinc molt clar que sigui el camí.
Aquestes dades que mos acabes de dar, jo és que igual no t'hi entes bé, i ho tinc que corregir. Mos has dit que pot aportar 100 milions de litres d'aigua diaris a la població en cas d'emergència, però el país en gasta 6.000?
6.000 diaris. 6.000
diaris? Bé, i doncs sí que
6.000 milions diaris.
6.000 milions diaris. Bé, em pareix molt. En tot cas, aquí en resum, tenim un gran problema en l'aigua, tots n'han de ser conscients, no? I treballar amb urgència per canviar això. I a part d'aquest tema, en tenim algun altre més que voldríem comentar. A Noruega, sí, pràcticament el 100% dels cotxes venuts són elèctrics.
Una mica més, una dada més optimista. Sí. És el líder europeu, s'ha de dir, en aquesta matèria. El 2017, el govern de Noruega es va apuntar com a objectiu que el 2025 assolirien el 100% de cotxes venuts elèctrics, i pràcticament ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit, s'ha quedat molt a propet. L'any passat s'hi van vendre a Noruega 180.000 unitats, el 96% són elèctrics purs, i arribaríem al 97,5 si afegim els híbrids endollables. La clau, en aquest cas, apunten que són els ajuts fiscals a banda de la compra, sobretot els impostos que graven cada vegada més les compres de vehicles que funcionen amb benzina. Això a Espanya encara no està funcionant d'aquesta manera, estem a l'altre extrem, diguéssim, de l'espectre, ens quedem amb un 10% del parc mòbil, o sigui, hem de tenir en compte que el parc mòbil vol dir tots els cotxes que ja hi són, no els que es venen, eh? És una altra dada, eh? Sí. Però aquí a Espanya el 10% del parc mòbil és elèctric, un 12% addicional, o sigui, ja arribem al 22% si afegim els híbrids endollables. Són xifres que pugen, però encara hi ha feina per fer.
Sí que traiem nota amb les energies renovables, que ja generen a Espanya el 57% de l'electricitat.
Sí, aquí sí que podem treure una mica del pit, no? I dir que el 2025 van pujar un 1,6%, amb 151 terawatts a hora, superant les xifres rècord de 2024. Si s'inclou l'energia nuclear, el 75% de la producció no genera emissions. La principal de les renovables és l'eòlica, amb un 22% de la generació nacional d'electricitat. Després apareixen la nuclear i fotovoltaica amb un 19%, el cicle combinat amb un 17%, la hidràulica amb un 12% i la cogeneració amb un 6%. Amb tot, si comptem la llum solar d'autoconsum, la fotovoltaica es situaria com a principal font d'energia renovable. El carbó, a més, ja només representa el 0,6% del mix d'energia. És la meitat de l'any anterior.
És a dir, la principal de les renovables és eòlica, si no tenim en compte
l'autoconsum,
és que això és important dir-ho, sí, sí. Val. I tancam amb una medalla, en aquest cas per Etiòpia, que ha plantat, atenció, més de 700 milions d'arbres en un sol dia.
És un rècord, ha estat gràcies a una campanya del govern d'aquest país africà per recuperar la massa forestal. Ho va fer aquest estiu passat, quan milions de ciutadans van participar-hi. La xifra exacta és de 715 milions d'arbres plantats en una única jornada. El 2019 val a dir que Etiòpia ja va fer una acció similar, llavors van ser 350 milions, i amb això aconsegueix forma part d'un pla a llarg termini per recuperar els boscos. De fet, Etiòpia, al segle XX, va passar de tenir un 35% de territori forestal a només un 4%. Ara, el 2023, ja havia pujat fins al 23, a mig camí de la recuperació, i amb aquesta embranzida de 715 milions, de segur que aconseguirà aquest objectiu. És el Green Legacy, el llegat verd, que és per revertir aquesta situació en la qual han, sobretot, han plantat espècies autòctones i arbres que donen
clar,
fruit.
Esperem, és que si no, si a més vas i plantes espècies que poden ser invasores, no anem, 700 milions d'arbres en un sol dia. Bé, la veritat és que he de dir als oients que quan he vist aquesta notícia que m'havia posat aquí en Dani, li he dit, estàs segur que això no és un fake?
La posàvem entre
cometes. Ho podem comprovar, per favor? Sí, 700 milions d'arbres en un sol dia. Bé, idò, ho deixarem aquí, que mos quedam sense temps. Gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
I avui que us hem explicat aquesta situació tan greu de l'aigua a la terra, hem triat per acomiadar-nos la cançó Agua de Río, d'en Antonio Vega. En Felipe Ruiz, el control tècnic, i en Dani Manau i jo mateixa, el pont de comandament. Tornem la pròxima setmana amb més ciència, més medi ambient. I bé, molt bona nit i cuideu el planeta.
Noche oscura, guárdame del temor, que entre mares, agua de río soy. Laberinto que turba la razón, del que lleva barro y arena en el corazón. Suave brisa, guárdame del ciclón, entre vientos tallo de espigas soy. Blanca luna, blanca es mi devoción. En tus ojos quise buscarme yo. Ay de mí, de mi ambición. Y allí quedé sentado junto al camino, mientras me salpicaba el agua del río. Miles de sueños iguales al mío, miles de gotas de agua del río. Así quedé dormido junto al camino. Aguas.